Entrem ja en matèria i encetem el que volem saber, edició especial de dimecres, avui amb l'equip de govern de l'Ajuntament de Muro. Anem a tancar el que és el cicle de les dues últimes sessions plenàries, tant la extraordinària del passat dia 22, on varen quedar aprovats els pressupostos, el pressupost de 2024. Ja la setmana passada, així per damunt, l'edil d'Hisenda i primer tinent d'alcalde Saúl Serrano ens donava pues, un primer titular i una xicoteta valoració. Avui entrarem en més detall i, per supost, que també tocarà parlar de l'últim ple, de l'ordinari de febrer, que va tindre lloc pues, en la vesprada nit de dijous passat. Bueno, pues, estos dos últims plens, en els dos últims dies, ha parlat l'oposició, o part de l'oposició, Xarxa i el Partit Popular, i avui ens acompanya pues, l'alcalde Vicent Molina i el primer tinent d'alcalde Saúl Serrano. Vicent, Saúl, benvinguts. Molt bona vesprada.
Molt bona vesprada, Carlos.
Molt bona vesprada, Carlos.
Bueno, pues, pues en gana de parlar del ple, no? De conèixer també la vostra opinió, de centrar-se en les dues últimes sessions, la ordinària de febrer i la extraordinària del pressupost, que jo sempre dic que és el ple més important de l'any, és el ple on, podem dir, es traça aquesta línia que voleu seguir, en este cas de cara al 2024, i bueno, pues, hem escoltat a l'oposició i avui estem escoltant a l'equip de govern. Vicent Saúl, per on vulgueu, si vos sembla, comencem per l'últim ple, no? L'ordinari de febrer, i després ja centrem en el tema del pressupost de 2024. Un ordinari que ens va portar com a primer tema, o segon tema, el primer va ser l'aprovació d'actes, segon punt, i aquest reconeixement més que merescut al cos de la policia local de Muro. I des d'ací, ja ho vam dir, i ho tornem a dir, l'enhorabona a tots els agents, a l'inspector, a l'oficial, per aquesta tasca que fan, que no sols posen multes, també, però no sols posen multes, sinó que salven vides. I això hi ha que dir-ho.
Sí, jo en això pues, reiterar i tornar a expressar la nostra més sincera felicitació i reconeixement per la valentia i el compromís demostrat, no? Per les recents actuacions que van comportar aquesta felicitació. Va ser una intervenció molt oportuna, superprofessional i també pues, amb una dedicació i valentia pues, exemplars. Jo crec que tenim molta sort, tenim un departament jove, tenim un departament molt proactiu, un departament proper, en el que, com bé dius tu, no sols posen sancions, sinó que també intenten pues, fer molta pedagogia, no? I és un poquet el que ens toca fer, no? Un departament que tenim 24 hores, que ara el tenim més complet que mai. Ara ja tenim configurat la plaça d'inspector, en la que ja està en l'any de pràctiques, també l'oficial i després ja pues, tota la resta d'agents que evidentment formen un equip formidable. Jo des d'ací torno a donar-los l'enhorabona per tota la tasca que a diari fan i que preocupen, que ocupen tot aquest temps per a solventar tota la problemàtica que no és poca del nostre veïnat.
Saúl, suposa que també vols recolzar aquestes paraules i aquest agraïment al cos de la policia local.
Sí, nosaltres evidentment vam també recolzar aquesta felicitació que es va fer pública en el ple ordinari del mes de febrer per l'actuació d'estos quatre agents. Primer va ser una actuació per un presumpte homicidi i en la segona va ser un possible suïcidi. La veritat que estem molt contents de la tasca que fan, no sols dia a dia, sinó els 365 dies de l'any durant 24 hores, que és l'únic servei de l'Ajuntament que està a les 24 hores del dia en funcionament. Com ha dit Vicent, és una plantilla jove que ara està al complet en la plaça de l'inspector, la plaça de l'oficial i en breu, en uns mesos, tindrem segurament la segona plaça del segon oficial. I és una plantilla jove, en ganes de fer moltes coses i és gent molt, molt proactiva. La veritat és que és d'agrair-los.
Sí. Completament d'acord. L'enhorabona al cos de la policia local de Muro, reconeixement més que merescut i així podíem dir que encetàvem el que era el ple ordinari de febrer. Després, bueno, pues, més qüestions, més punts que van haver damunt la taula. Així em ve al cap dins de l'apartat cultural lo que era l'any Estellers, no? El declarar 2024 com a any Estellers a la vila de Muro. I tot això va portar diverses opinions. I vull aclarir un tema, que no sé si va ser dilluns o dimarts, quan parlem d'este punt i d'este apartat, jo vaig dir, a mi no m'agrada mesclar la política en la cultura. Jo crec que la cultura és una cosa i la política és una altra. Lo que vull dir, lo que vull fer referència, no és que estigui en contra ni moltíssim menys ni a Vicent Andrés Estellers ni a qui siga, no. Però no m'agrada que quan parlem d'Estellers es polititze i, per desgràcia, crec jo que està polititzant-se. I és una pena. Opinió personal, però, una opinió personal.
Però no ha sigut per la nostra intenció. Nosaltres, el fet, si es mira la moció, com altres acords que es presenten, és perquè el que volem és fer ressenya d'un autor valencià que ha eixit del poble, que ha eixit de la humilitat del poble, que és un gran escriptor, un gran autor de moltíssims poemes, moltíssims llibres, i que, evidentment, el fet de ressenyar-ho com a que quede constància en el Saló de Plens, que és el lloc on presidix o està la sobirania popular del poble, pues el nomenar, fer referència a aquest centenari és igual que en qualsevol altra associació o el mateix ajuntament pugui fer referència d'una efemèride de qualsevol altre autor o persona il·lustre, no? I això és la intenció. I el fet de que els acords, uno d'ells era declarar l'any Estellers, simple i llanament és que ens obliga com a equip de govern a que anem a treballar, entre altres coses, com no pot ser d'altra manera, i aquest homenatge al nostre escriptor valencià nascut a Burjassot. Per tant, qualsevol altra cosa de voler polititzar, de no sé què dient, de països catalans, de que era catalanista, que era no sé què, és una intenció que ells tindran que donar compte, no nosaltres. Nosaltres l'únic que anem a fer és a posar en valor la figura de Vicent Andrés Estellers per a que la societat morera el conega més de més a prop, i per això farem la Festa Estellers, organitzarem activitats didàctiques al capdavant de la nostra regidora de Cultura, amb, evidentment, conforme diu la moció, amb els recursos que tinguem didàctics amb els centres educatius i la biblioteca, i a partir d'ahir pues, també adquirir, dins de la mesura de les possibilitats nostres, pues, part de l'obra, perquè ja en tenim adquisicions d'aquest autor, però que intentarem, pues, si no la tenim completa, pues, completar-la o obtindre més treballs per a que es puguen treballar també, valga la redundància, com hem dit, tant amb el nostre veïnat, amb la junta electora i també, com no, amb els centres educatius. Per tant, ja està, no n'hi ha res més. És que qualsevol altra cosa és veure fantasmes on no n'hi ha. I posar en valor.
Així és a dir, que aneu a adoctrinar en el tema de l'educació, els alumnes i demés, que l'Ajuntament no té...
En sèrio? Això s'ha dit així?
Sí, sí, sí.
Bueno, pues és que donen compte. Nosaltres pense que el que tenim que fer a la nostra societat és posar en valor la nostra història, els nostres autors, la nostra cultura, i a partir d'ahir cadascú és lliure de participar en ella o no. És a dir, a mi em pot agradar la poesia més o menys, com em puc agradar el jazz o altra modalitat musical. Per tant, jo crec que això diu... No ho sé, jo no vull entrar en qualificatius, perquè això cada un es retrata. El nostre objectiu és que tots els nostres autors i les efemèrides de la nostra cultura, de la nostra... És a dir, que tenia que ser al revés, és a dir, tenien que sentir-se orgullosos. És a dir, de tindre autors d'eixa categoria, no? I no veure fantasmes on no n'hi ha. És a dir, és que al final és la nostra cultura. És que és com negar la repoblació o negar qualsevol altra cosa. És a dir, això són fets històrics i fets que han ocorregut. Per tant, si la nostra cultura és ixa, l'han de posar en valor. Ja està. vers altres, que també hi ha que posar-les en valor. Per això nosaltres, en la Festa del Llibre, és una festa diversa en la que es treballen autors valencians, autors espanyols i autors d'altre territori, no? I també en totes les activitats que es fan. Per què? Perquè el que tenim que fer és posar en valor tots aquells autors que estan en el panorama, en l'estat espanyol, i que siguin bascos, siguin galegos, siguin catalans, siguin valencians o siguin madrilenys, puguen tindre cabuda i es puguen conèixer també. Però, evidentment, sempre de la mà del primer, jo crec que tenim un sentit i una obligació de conèixer la nostra cultura. Mm-hmm. I en això faig un exemple. Jo, quan era xicotet, sabia tots els afluents d'Espanya i no sabia cap de la Comunitat Valenciana, per posar-te un exemple. Per què? Perquè no al revés. Perquè no conèixer primer el teu territori i després la resta. No? És dir, qui ha d'adoctrinar aquí? És dir, això jo crec que no té ningú sentit.
Saúl?
Sí, jo, gràcies. Jo el que volia comentar, este punt el va defendre la meva companya Elia, la regidora de Cultura, i claro, s'ha volgut o han volgut polititzar esta moció, que l'únic que, com ha dit Vicent, és instar a que es puguen dotar de més recursos. I entrant en més detall, Elia, ella, l'al·legació que va fer de lo dels murs, anava carregada d'ironia, perquè les al·legacions que es van fer des de la oposició eren d'ells conceptes erronis i que a banda estaven desactualitzats. Perquè, vamos, evidentment, les autores que es posaran en els murs seran valencianes. No, evidentment, no són catalanistes. I entrant en ironia, és com dir que Vicent Andrés Estellés, com si no defensara el valencià i la cultura valenciana, és com dir que les nostres danses no són nostres. Entonces, és entrar en aquest detall, en voler polititzar aquest tema, el tema de l'any Estellés, en l'any Estellés de 2024, i vaig a llegir-te el que és l'argumentari que ella va donar. És evident l'interès immens que té per a nosaltres commemorar el centenari del gran poeta Vicent Andrés Estellés, un poeta que arriba des de la classe obrera, fill de forner, de professió modesta i arriscada, fent en temps convulsos la tasca de ser periodista, cronista i versador de tot allò relacionat amb la cultura valenciana. I és que no podem oblidar que estem proposant declarar l'any Estellés per tal de posar de relleu la tasca d'un creador que parlava de sentiments tan intimistes i crus com la mort d'un estimat, però que també escrivia i retratava la postguerra valenciana, la situació dels anys sota la dictadura, l'opressió d'un poble que se sentia llar. Estellés és un poeta que està en l'imaginari col·lectiu i en el bagatge enciclopèdic de molts murers i mureres, que sabem que no escrivia tant per al poble com ho feia des del poble. I en temps com aquest, en què hi ha situacions locals que censuren obres, concerts o enderroquem imatges, escultures o murs que representen la cultura identitària, que ens recorden d'on venim, que ens fan sabedors de qui som i per què estem ahí. En aquest moment, impulsar, facilitar, realitzar i crear activitats relacionades amb l'estil d'obra i vida d'Estellés serà tot un honor tractar de fer-ho amb totes les eines que estiguen al nostre abast, ja que és evident que en la legislatura que tenim per davant no serà una tasca recolzada des de moltes institucions públiques com venia fent-se fins ara. Per tot això, ens sentim en l'obligació i de bon gust a votar favorablement i recolzar aquesta moció que hem presentat conjuntament i declarar en l'any Estellés 2024. Per què he volgut llegir la moció? Perquè han volgut malinterpretar i fer al·legacions, polititzar el tema, i l'únic que s'ha instat és posar a dotar de més recursos i després també veure com es pot impulsar des de l'àrea de cultura i normalització lingüística de l'Ajuntament, pues una sèrie d'activitats per a poder promocionar la figura d'Estellés i sempre que estiga coordinada també en els centres educatius. Mm-hmm. És l'únic que s'ha proposat en l'any Estellés. Tot el tema i el rebombori que ha vingut a posterior de voler polititzar i països catalans, no li veig cap sentit.
Aclarir queda. I aquesta és l'opinió de l'equip de govern al voltant d'aquesta moció que va ser aprovada per majoria absoluta. Anem a per el despatx extraordinari, que també vàrem tindre, un despatx extraordinari que el que es va votar en contra va ser l'urgència de la mateixa. Sí. Després, evidentment, que era la bonificació de l'ICIO, si no recorde malament, sí. Això sí que va ser aprovat per unanimitat.
Que tampoc té massa sentit, perquè si després la recolzes a favor, perquè estàs a favor d'eixe acord o eixe punt, pues el tema de l'urgència estava més que argumentar, perquè si ho hem d'emplaçar a un proper ple és abril. Per tant, l'únic que fem és endarrerir un expedient que ja estava conclòs després del, o dies abans del ple, no? Entonces, pues, jo crec que nosaltres, en el principi d'optimització i també premura i agilització que volem fer de l'administració pública, pues, evidentment és una cosa que ni serà la primera ni és l'última. Ells han portat despatxos extraordinaris innumerables, vull dir, no? I al final s'han tirat tots endavant o uns s'han aprovat per l'equip de govern, cada un ha exposat el que ha tingut que exposar i ja està. En aquest cas, que pràcticament era per unanimitat, però no tenia sentit que no s'ha... Bueno, home, té sentit, sí, al final és una... També extraus quina és la seva línia política, que és un poquet la de la inacció, és dir, tranquil·lo, ja entrarà en temps i forma quan toque, no? És dir, sense preocupar-li el contingut o l'objectiu. Perquè tot això, després de l'acord, no és immediat, i abonament, s'han de fer una sèrie de tramitacions que també porten els seus dies i les seves setmanes. Però, escolta, si el nostre... objectiu és que revitalitzar el casc antic, doncs el que hem de fer és intentar facilitar que tota aquella persona, i sobretot jove, que vinga a viure al casc antic, doncs facilitar d'alguna manera. També ojalà poguérem anar més a pressa, perquè en tenim una sèrie d'expedients que ara també al proper plenari anem a intentar desbloquejar i bonificar, perquè no són d'ara, són de fa molt temps, no? I anem a intentar, doncs, tot això donar-li agilitat. Per tant, si cal votar l'urgència perquè els nostres departaments ho han acabat a última hora o dies abans del ple, doncs anem a tirar-lo endavant, perquè això és legítim, és completament legal i és una ferramenta que tenim també les institucions locals, les entitats locals, per a poder tirar endavant aquests acords.
Un dubte, si esta veí o veïna presenta, si no m'enganya, es va dir en octubre, aproximadament, el que era esta bonificació, que és, no és octubre.
En octubre va fer la instància.
Oh, correcte,
en
la instància. Reclamant-la.
Reclamant-la. Per què es tarda tant?
Però que és un expedient que ve de l'any 2022.
Sí, però encara pitjor. Per què es tarda tant? És que no entenc jo. Si tot això ve del 2022 i estem en el 2020...
Perquè són molts fronts oberts, estem abordant també llicències d'ocupació, llicències d'obra, bonificacions d'ICIO...
Però que... és normal que es tarde tant?
Pues, home, no és lo normal no. Si tingueres un departament complet al 100%, que és el que ara ens passa, no? Estem treballant per a completar-lo, ara ja en estos 6 mesos anteriors han completat el d'intervenció i el de tresoreria, i ara estem ja en pleno procés de completar el tema de serveis tècnics al 100% en un segon arquitecte tècnic, l'arquitecte que en res ja s'incorpora, i en el TAC que ja esta setmana anem a aprovar ja les bases per a també un procediment nou. Quan tinguem tot això complet, no serà en interinatge, serà en propietat. I entonces això és el que fa l'estabilitat. Clar, estarà hem tingut... per exemple, en el TAC d'urbanisme, pues és una llàstima perquè no, era interí. Entonces això ens porta els problemes que ens porta, no? Que després no hi ha bolses o el que sigui. I així, en una plaça de propietat, pues, podrem tindre estabilitat, que és el que es busca. Tenim l'enginyer i l'arquitecte, que sí que és de veres que es va treballar de l'anterior legislatura, i ara nosaltres estem treballant en la del TAC, que és la que ens faltarà. I així, abordar tots aixòs, i en la del TAC i el segon arquitecte tècnic, la segona persona d'arquitecte tècnica, perquè així el que farem és abordar tots totes les vies o tots els ramals que n'hi ha dins de serveis tècnics, que són bonificacions d'ICIO, llicències d'activitat, llicències d'obra, llicències d'ocupació, responsabilitats patrimonials, que ara jo demano disculpes al veïnat perquè estem tenint un retras considerable, perquè volem que les llicències tiren avant vers aquesta responsabilitat, que està clar que també la pateixen el veïnat, però és una cosa més concreta i més minoritària, però que sí que és de veres que n'hi ha un retras acuciant. Però també les d'infracció d'obres, per exemple, saps que això és un altre que està completament parat, i això també incurreix en responsabilitat política aquell que ostenta el càrrec. Per tant, ahir també aquests expedients també s'han de desenvolupar, no? si es detecten. Per tant,
que sou conscients d'aquest retard.
Per això nosaltres en aquests 6 mesos vam fer l'estructuració en la RPT, i que també porta el seu procés, que tampoc és dir ara jo sí, pam, no, és dir que nosaltres això ja ho hem detectat en el primer mes que estàvem.
Que s'entén el malestar de la gent i dir, bueno, és que anem a veure, és que
no, això està clar.
I crear la segona plaça d'arquitecte tècnic.
Claro, bueno, entonces lo que vinc a dir és això, que de manera ho detectem i planifiquem, lo que, perquè els processos són els que són, ojalà foren més ràpids, però sí que és de veres que estem treballant per a dotar. I enguany jo crec que serà una realitat. Entonces enguany jo crec que estarem en la potestat de desbloquejar ja i posar al dia ixe departament. Per tant,
en 2024, qüestió, sí. En el 2024 estaria això.
Sí, sí, sí. Sí, sí, això és l'objectiu i jo crec que anem a aconseguir-lo.
Sí, saps? Perquè...
Per tant, vull dir, en això és tot el tema que estàs abordant. Per això nosaltres ara estem desbloquejant, com ha dit abans, del 2022. És a dir, estem desbloquejant expedients del 2022 i del 21. I del 21.
Molt bé. Bueno, pues,
sí, jo volia... Sí. Sí, no, que este expedient, com he dit, que ve del 22, és prèvia sol·licitud del subjecte passiu, en el qual demana la bonificació, que està dotada en l'ordenança municipal de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres, en l'apartat 4, ahir on es declara el 90% de la bonificació de la quota de l'impost, i segons l'ordenança, que l'ordenança és de l'any 2006, pues bueno, ahí fica que té que declarar-se com a interès o d'utilitat passar pel pleno de que complisca unes circumstàncies culturals o històrico-artístiques, i primer s'ha fet la declaració d'interès d'utilitat històrico-artístic per el pleno, i després es fa el que és el decret d'alcaldia, i al segon pas ja es fa el que és la devolució d'aquesta bonificació del 90% de la quota de l'impost que ha fet este subjecte passiu. Recalcar que els subjectes passius són els que tenen que demanar la bonificació. Segons l'ordenança, com hem dit, hi ha ahir diversos expedients. Ara serà un departament, el d'urbanisme, que estarà dotat en la segona plaça de l'arquitecte Teni, que es va aprovar i que està dotat econòmicament en el pressupost. I ara també, en breu, es va publicar-se lo de la plaça en propietat també del tècnic jurídic d'urbanisme. Entonces, van a eixir molts expedients ara endavant i anem a intentar posar al dia molts expedients que n'hi ha ahí retrasats per a que estiga el departament al complet, i també ara l'arquitecta municipal que s'incorporarà a principis de març. En qüestió d'un mes tenim ja tota l'arquitecta municipal i, com he dit, les altres dues places en breu, en 6 o 7 o 8 mesos estaran ja, és el procediment que du. Que ahir nosaltres ja no entrem en tema de procediment, nosaltres ja no entrem, és el procediment administratiu.
Correcte, purament tècnic.
Sí, correcte.
Per aclarir-se tots. Bueno, pues, dit queda, i jo crec que el que és el ple ordinari de febrer hem tocat els punts així més rellevants, que també tenim apartat de pregs, sí, i preguntes, perquè... i que recorde que podeu escoltar, se'l podeu descarregar o bé en la web de la ràdio, radioelite.com, o també en imatge en el canal YouTube de l'Ajuntament de Muro, Vila de Muro, Saúl.
Sí, perquè l'altre punt que també anava en el plenari ordinari va ser el canvi de sessió, sí, del contracte administratiu del servei de neteja d'edificis municipals a favor de Serveis Integrals La Fuente, i bueno, es fan les operacions comptables d'anul·lació i aprovació de les despeses que n'hi havia a l'anterior empresa Clece, i ara pues, la subrogació que s'ha fet jurídicament a Serveis Integrals La Fuente, es donen d'alta aquestes operacions comptables i ja està.
No n'hi ha més. També. Correcte. Punt que era un punt aprovat per unanimitat.
Un punt tècnic.
Sí, sí, sí. Mm. Bueno, pues doneu-me 60 segons, escoltem el Consell de Carnestoltes, que senyores, ja ho tenim ahir, no sols això és sols política municipal, que avui sí, toca parlar del tema plenari, sinó que aquest cap de setmana, el dissabte, és el dia gran, dia 10, dia de Carnestoltes.